A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Carles Cabanes és fotògraf, escriptor i viatger. Fill del primer fotògraf professional de Sant Cugat, Joan Cabanes i Alibau, es va iniciar en aquest món de jove i de manera autodidacta. Avui el coneixem o potser el descobrirem a través d'aquesta conversa. Carles, benvingut.
Gràcies, benvingut.
Jo t'he definit com a fotògraf, escriptor i viatger perquè són professionalment i alguna de les teves facetes com et coneixem. Però tu mateix com et definiries?
Un rondinaire.
Sí?
Sí, bueno, suposo que també l'edat influeix, que el món està com molt capgirat i etc. Però el que has dit em sembla molt bé perquè potser són les tres coses més representatives del que he fet, no?
Vas néixer envoltat de fotografies. Com recordes tu la teva infantesa?
Bé, la infantesa la recordo bastant bé, però esclar, la mort del meu pare, jo tenia 9 anys, això ho va capgirar tot. I ho va capgirar perquè jo en principi no tenia cap plantejament del que jo volia ser. Ni del que seria, és clar que hi havia el comerç, la botiga i la qüestió de les fotografies, però és clar, per mi, amb 9 anys, els 9 anys d'aquella època, eres molt més petit que els 9 anys d'ara. Llavors a mi el que jo seria, diguem-ne entre cometes, de gran, no en tenia ni idea. Clar, jo després ja com vaig tenir 10 o 12 ja ho vaig veure clar que jo havia d'agafar una màquina i seguir el que em toca, del que d'alguna cosa em tocava, no? Vull dir, allò de l'hereu. Va ser una miqueta feixuc perquè jo era molt vergonyós, no, les fotografies no em deien res, el meu pare no em va poder ensenyar-me res. I, esclar, jo m'havia d'agafar la màquina i posar-me davant de tothom, la qual cosa a mi em feia molta vergonya.
I com t'ho feies? Perquè, has après de manera autodidacta, no? O...
Sí, el meu pare tenia uns quants llibres i allò em va servir una miqueta de guia. Esclar, a casa també hi havia dues o tres treballadores que també, doncs, clar, em van ajudar. La meva germana, que tenia 5 anys més, també ja en sabia una miqueta, vull dir, entre tots. I, bueno, passant el temps, no sé, van passar 6 o 7 anys que un dia vaig anar a la fàbrica Bernils i a fer unes fotos. I allà, quan ja marxava, vaig veure uns terres fangosos, bueno, amb un contrallum, que vaig dir, oi, això és molt maco. I aquella va ser la primera foto, si es pot dir, artística, que jo vaig fer i que em va donar a entendre que amb la càmera es podien fer més coses que només mirar i apretar el disparador, no? El típic de fer una fotografia, sinó que vaig veure que, a veure, no sempre, però que amb la càmera, a veure, jo havia estudiat dibuix també, vull dir que tenia uns mínims de coneixements més enllà,
estètics, no?
Més estètics, sí. No? I a partir d'allà, doncs, la cosa va canviar.
I estem parlant de quina edat? Quants anys
jo
tenies llavors?
Jo tenia uns 14. Perquè de nou, sí, cap als 14 anys devia ser això.
I a casa, el negoci familiar, quin tipus de fotografies fèieu? Perquè jo crec que hi han passat molts santcugatencs i santcugatenques.
Bueno, esclar, és que no n'hi havia un altre i llavors jo tenia com un sentit de... no sé, és una paraula absurda, d'evangelista, i que havies de fer el que et demanaven perquè si no ho feies tu no ho feia ningú més, no? I esclar, trobaves, bueno, de tot fins fins a anar a fotografiar un senyor que s'havia tirat a la via del tren.
Fotos d'estudi, que jo no donava massa per fer fotografia artística, o sí?
Depenia bastant del model, de la predisposició que tenia, si estava relaxat o relaxada, o estava plena de nervis. Llavors, es tenia també un concepte una miqueta erroni del que era anar a fer-se una foto. Ja de més gran em trobava doncs una noia que volia fer-se una foto pel nòvio. I jo vaig arribar un moment que dic, quedem en una hora. Quedem en una hora, que tu vinguis preparada, pensa que quedaràs bé, perquè només que jo no quedo mai bé, és que jo no quedo mai bé, no, dic, pensa que quedaràs bé, si has d'anar a la perruqueria, ves-hi el dia abans, no em vinguis amb el cabell tot encartronat, perquè després no et coneixeràs. I això funcionava bastant. I estarem el temps que hàgim d'estar per fer unes quantes fotografies i després ja triarem la millor. A fer-te una fotografia, si vols quedar bé, no pots anar amb nervis, perquè això et condiciona. I llavors d'aquesta manera podia jugar amb la il·luminació i amb altres complements, no?
A partir d'aquesta descoberta, quan comentaves aquesta visita a Barnils, no? Que veies aquell terra enfangat, és quan et sents una mica atrapat ja per la fotografia? És a partir d'aquell moment?
Sí, és a partir d'aquell moment.
I llavors, com vols treballar aquest aspecte més artístic de la fotografia?
A veure, el fet de... Pràcticament es treballava amb persones, no? Vull dir, fotos d'estudi, comunions, casaments, etc. No? Clar, també feies doncs, cotxes avariats perquè per l'assegurança i això, però clar, com que la majoria eren fotos de persones, llavors jo no volia fer fotos de persones, ja les feien a la feina i les feia de la millor manera que jo em semblava, no? Llavors m'agradava fer, doncs, com ho diríem, com una mica d'abstraccions de trossets de coses, i m'agradava, encara m'agrada, perquè ha sigut bastant la meva línia, de jugar amb les textures, amb la geometria, amb els colors, no? Jo tinc l'opinió que amb una obra d'art, és igual, que sigui una pintura, jo a vegades veig pintures que està tot tan, que hi és tot, que ja no hi puc fer res jo allà. I a mi m'agrada com a espectador poder interrelacionar-me una miqueta. M'agrada més el suggerir. Llavors, en les fotos, a partir d'aquestes textures de colors, formes geogràfiques, geomètriques, per mi em dona com que a l'espectador, depenent del seu estat d'ànim, pugui sentir una emoció o una altra. Potser això és somiar truites, no? Però jo penso que cada espectador és lliure de veure i sentir el que sigui mirant aquella fotografia, encara que no tingui res a veure amb el sentiment que vaig tenir jo al fer-la. Perquè cada un tenim els nostres filtres, no?
Exacte. Passant del que seria la perfecció o una imatge completa, deixar aquesta llibertat perquè l'espectador doncs pugui fer la seva pròpia interpretació. I passes de retratar persones a buscar objectes, coses més abstractes.
Jo, a veure, la feina t'obligava a estar moltes hores pendent o sortir perquè hi havia un casament o pel que fos, i després doncs, moltes hores en el laboratori, perquè clar, llavors les fotografies es revelaven a casa, no? Llavors, en quan sortia al carrer o anaves d'excursió o alguna cosa, és, a vegades trobaves el que em va passar amb la primera, que vaig, oh, mira, això, no? I més que buscar, ho trobava.
I això és el que esperaves quan et penjaves la càmera i anaves en els teus viatges, per exemple?
Bueno, els viatges és un altre contrapunt, perquè, esclar, jo bàsicament he viatjat per Àfrica i per Extrem Orient. Llavors allà sí que he fet fotos de persones, perquè són persones amb unes característiques diferents a les habituals aquí, no? I llavors hi ha cares que són molt atraients, no? I, esclar, també forma part, doncs, de la indumentària que porten, dels colors de la roba, vull dir, és... Llavors vaig donar la volta, com que ja no havia de treballar fent fotos a persones, em podia permetre el luxe de fotografiar persones, no? I tinc una sèrie de fotos on penso molt...
I quin era l'objectiu d'aquests viatges? Perquè no sé si és que arriba un moment que decideixes, doncs, allunyar-te una mica d'aquí, trencar o de descobrir, o de descobrir coses noves.
A veure, quan m'has dit les tres coses primeres, i podries afegir que sóc xafarder. I gràcies a ser xafarder, doncs, he descobert coses i he après coses que, si no hagués tingut un interès per conèixer, doncs segurament, doncs, no ho hagués fet, no? Quan jo vaig decidir tancar la botiga per unes condicions que es van donar, doncs, clar, ja havia viatjat una mica, però, esclar, llavors sí, puc dedicar-me una mica més. A veure, no és que fes un viatge cada tres mesos, jo em feia una vegada a l'any i ja en tenia suficient, perquè jo penso que el viatge el vius tres vegades, mentre el prepares, quan hi ets i quan tornes. Jo hi ha viatges que no els he acabat encara. No els he acabat, vull dir, perquè els tinc a dins. A més, a mi, fa molts anys vaig aprendre una mica anglès i això també m'ha servit. A mi m'agrada, si puc, ni que sigui bon dia, bona tarda, amb algú del país, no? Perquè et permet entrar una mica més en el lloc, no? Allà on vas. I a mi m'agrada. A més, no sé, no he tingut mai por de quan he anat per Àfrica, ni... Jo penso que l'actitud personal ajuda molt a apropar-te en els habitants, no?
I què és el que t'ha aportat, fent així una mica de balanç de la teva relació amb la càmera, amb la fotografia, què és el que t'ha aportat a tu personalment?
Suposo que és com una escala de coses que una et porta a l'altra. Probablement, si no hagués fet fotografies, doncs potser hagués viatjat amb unes altres intencions, perquè, és clar, marxar en un país sense la càmera ja era impensable, no? I podies fer 10 fotografies o 1.000, però... perquè a vegades t'ha passat, i ara avui no agafo la càmera, i llavors dius, igual la portes i no fas cap fotografia, però el dia que no la portes em veus unes quantes que les hauries fet, no? M'ha portat això, i el viatjar... a veure, has dit viatger, no? Perquè avui dia hi ha molt turista, i jo no sóc turista, jo sóc viatger, que és una manera diferent d'anar als llocs.
Sí, és una altra mirada.
Jo, a vegades, en algun lloc que hi ha coses importants, doncs passo d'això i em perdo pels carrers, perquè en els carrers veus persones, veus botiguetes, veus mercats, veus coses que són més la gent de la terra.
L'essència, diríem,
sí,
no?
Sí, sí. I això a mi m'ha portat molt. Vull dir, jo dic que hi ha viatges que no els he acabat. Jo tinc uns vídeos que m'he fet dels viatges, amb les fotografies, amb música, I de tant en tant me'ls poso i torno a estar allà, vull dir.
I tens un viatge, algun viatge pendent encara?
Viatges pendents, sí, el que passa que ara jo ja m'he cansat dels turistes.
Fan nosa els turistes?
Fan nosa. Perquè ja ha arribat alguna vegada que he dit, aquest tant turisme, tant... I penso, però si tu també ets un turista. Però és que jo no m'hi considero, perquè fins i tot jo em vaig trobar a Vietnam amb un tren que va de Ho Chi Minh a Hanoi, que són unes 16 hores de viatge. I tu quan vas a un lloc has de tenir una mica d'idea d'allà on vas. Aquella gent van a l'hora del sol. A les 6 del matí, en el tren, van posar música a cada punta de vagó per despertar-te. Clar, era música d'allà, és una música que tu no la coneixes, no estàs acostumat, és molt diferent. Bueno, doncs un grupet de pijirros catalans van desconnectar un altaveu perquè no podien suportar. I jo estava allà davant i pensava, és que no, haig de dir alguna cosa. I al final dic, bueno, suposo que tu deixareu tal com estava. Diu, sí, perquè és que això és insuportable. I pensava, imbècil, queda't a casa, tu. Pues clar, allò es va quedar igual. Però a vegades veus aquesta superioritat davant del nadiu, no? Vull dir, d'un cambrer. Vull dir, jo he pagat el viatge i tu m'has de servir, hosti, tu, no?
I escolta'm una cosa, canviant ara de registre, l'escriptura. En quin moment tens aquesta necessitat d'expressar-te a través de l'escriptura?
A casa meva veníem el Pulgarcito, el DDT, la Sissi, la no sé què, la no sé quantos, el Capitán Trueno, tot això. I jo m'ho llegia tot. I llavors, a vegades en el laboratori, escoltàvem l'Helena Francis per enriure'ns en una miqueta dels problemes d'algunes pobres noies, no? I a mi, a partir d'això, se'm va acudir fer com unes tonteries, com uns acudits, de, querida doña Helena, tengo la cara un poco arrugada, ¿qué hago? Y la traje, póngase Piedra Pómez, per exemple, no? Tonteries d'aquestes, jo deia, tenir, no sé, 15, 16, 18 anys, no? Vull dir que ja havia començat a escriure, que si es pot dir escriure, no, això. Però la primera novel·leta la vaig fer en l'Emili. Vaig fer una novel·leta, 6 o 7 quartilles, fent una paròdia dels matins quan anàvem a esmorzar i un dia que plovia i s'enfangaven i els soldats queien al terra i la cuina s'havia enfonsat i l'esmorzar no n'hi havia, bueno, tot una desgràcia, però sí, amb tota una ironia, no? I això va ser la primera cosa mínimament llarga. I d'escriure, bueno, he tingut temporades perquè la feina doncs no et permetia, llavors també estava amb altres coses, i quan vaig plegar em va donar temps a escriure. Jo havia fet un curset d'escriptura aquí a Sant Cugat l'any 80 i algo, i allà sí, em van donar unes pautes, em van fer veure com que escriure, sí, per saber escriure havies de treballar, d'escriure i esborrar i etc. I ara, bueno, tots aquests últims anys jo m'he estat passant aquests vídeos que et deia, que això m'ha portat molta feina, i ara doncs ja ho tinc acabat, i que ara potser que miri a veure si puc publicar l'any, no sé quan, deu fer uns 10 anys que vaig trobar una editorial i en 6 històries en allà, i dic, bueno, dic, com a mínim, com no ho veus en paper, doncs és una altra cosa, no? I a partir d'aquí em vaig animar. Després, bueno, vaig estar mirant a veure això de les editorials. Les editorials jo no entenc com funcionen, perquè diuen, no, hi ha una llista d'espera de 2 anys. i bueno, doneu un número. No donem cap número. Doncs com sabré jo quan...
Has d'insistir.
Doncs cada dia t'has de mirar la pàgina web a veure si han obert la veda, no? Esclar, però 2 anys, a veure si al cap de 2 anys pot ser que et llegeixin el llibre. Vull dir, amb la qual no tens cap seguretat. Jo, escolta, si tingués 30 o 40 anys, potser m'esperia 2 anys, però jo ara dic, no, jo no em puc esperar 2 anys a publicar un llibre. Bueno, 2 i mig, o el que sigui, no? I llavors ho vaig mirar per Amazon. I Amazon, fantàstic, no demanen res, tu presentes el teu llibre, si hi ha errors és problema teu.
Autoedició.
Autoedició, no et cobren res. I fins ara m'ha anat bé.
Entre els llibres, l'últim, El veí de les golfes, també tens Calindiano, sí. De 2024, sí. I de 2023 un parell més, Els núvols ja no hi són, mm-hmm. I El setè any es desperta.
No, aquest és més, aquest és el primer, que aquest deu tenir uns 10 anys.
Doncs déu-n'hi-do, perquè jo no tenia coneixement d'aquesta part teva,
Esclar, era una cosa que estava, diguem-ne, una mica amagada, perquè, esclar, bueno, a veure, jo havia col·laborat amb el diari de Sant Cugat, amb una revista que va fer el Fornells, que es deia Viure a Sant Cugat, vull dir, de col·laboracions amb algun article ja hi havia col·laborat, però esclar, vull dir, això, el vent s'ho emporta, no? Vull dir, esclar, quan treus un llibre ja és una altra cosa, no? És un llibre teu mínimament amb cara i ulls, no?
Carles, que no ens queda, queda més temps, però podríem estar aquí un dia sencer parlant de les teves experiències, de la teva trajectòria. Avui hem volgut en aquests minuts de fer pues, un recordatori, un repàs, per recordar a Carles Cabanes, aquest fotògraf que segur que molts santcugatencs i santcugatenques recorden perquè hem passat per casa seva, al carrer Santa Maria. Carles, moltíssimes gràcies, un plaer.
Molt bé, igualment.
Que vagi molt bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La història d'una ciutat o d'un municipi s'explica, en part, a través dels edificis patrimonials que conserva. Les muralles, els castells o les casernes, per exemple, són una representació visual del que es vivia en una població en una època determinada. Un dels edificis històrics més antics del Vallès, del 1600, concretament, i declarat bé cultural d'interès nacional, és la Torre d'en Feu, a un dels extrems de Sabadell. A diferència d'altres, es troba força abandonat. Ara en parlem de tot plegat amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Un dels béns culturals d'interès nacional és la Torre d'en Feu. Es tracta d'un edifici centenari i que l'Ajuntament va decidir restaurar parcialment ara fa un any per preservar-lo. No obstant això, de moment encara no s'ha mogut aparentment ni una pedra. I per això avui sabrem com està la situació i quin valor té la Torre d'en Feu al patrimoni cultural del país amb Aleix González, el president de l'Associació Cultural de Can Feu. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda. Què tal?
Fa un any que ja apuntàveu la necessitat, la urgència de restaurar la Torre d'en Feu en la seva màxima esplendor, en tota la seva superfície, però a dia d'avui encara es manté pràcticament igual. Com està ara mateix aquest procés?
Bueno, doncs hi havia el projecte sencer que valia uns 3 milions d'euros aproximadament, que és restaurar-lo o apuntalar-lo, no? O sigui, no és com una rehabilitació, és per evitar que caigui més, no? De les taulades i les torres i això. El que passa que l'Ajuntament ara vol destinar, des de fa un any, doncs una petita part, o sigui, només mig milió d'euros, aproximadament, no arriba, i es va licitar el mes de gener, però va quedar desert. Per tant, s'ha de tornar a licitar i esperem que aquesta primavera es torni a licitar. S'ha dilatat una mica perquè el CBCIN, Bé Cultural d'Interès Nacional, la Generalitat ha de donar el vistiplau al projecte, que ha donat el vistiplau.
Comentaves ara que l'Ajuntament va decidir restaurar una part. De quines parts estem parlant concretament i en aquest cas són suficients per preservar-lo doncs, en les seves màximes garanties?
No, no són suficients perquè ja dic, el castell doncs, necessita aquests 3 milions o 4 milions, però ara el que es farà és la torre de l'homenatge, la part de dalt, la teulada de la capella, perquè és el 1704, enderrocar un cobert que és dels anys 50 del segle XX que no té cap tipus de valor i també restaurar el molí de vent d'una de les parts de la muralla que té, bueno, que està a punt no de caure però que perilla enderroc al costat del carrer Colòmbia. Això és el que es farà ara o que es té previst des de l'any passat, no? Des del 24 que surtin a necessitar aquestes parts. Però el que és la teulada principal, el pati d'armes i altres parts del castell no, o sigui, està fet el projecte però l'Ajuntament de moment no preveu invertir.
És un equipament que, com ara doncs, podem entreveure no?, amb tot el que estàs dient, incorpora, té a dins doncs, un gran potencial i un gran valor patrimonial, no?, tant a nivell local com també a nivell autonòmic o nacional, que per això doncs, és un vecín, no?, com bé deies. Per la gent que no ho conegui, quin és no?, tot aquest patrimoni que té a dintre ara mateix la Torre d'en Feu?
Bueno, Torre d'en Feu s'emmarca dintre del corrent romàntic dels castells no?, del segle XIX, romàntics, eh? O sigui, trobem molt a Baviera, al sud de França, vull dir, són aquests tipus de castells que són per fer maco, no són militars, encara que té detalls militars a la Torre d'en Feu, no? Vull dir que no és un castell que si en té en guerra no aguantaria gaire, però es defensaria bastant bé. Sota la torre d'homenatge, les espilleres, matacans, etc. Però no deixa de ser el producte d'una època romàntica de tornar a l'esplendor de l'època medieval, no? La noblesa en aquella època volia, enyorava una miqueta el que és l'esplendor medieval i com que la noblesa estava perdent totalment el seu poder, doncs els hi quedava doncs, aparentar com si fos un cavaller de veritat, no? Per tant, aquesta reforma romàntica que va patir l'edifici, perquè recordem que l'edifici ja existia abans, és una torre medieval del segle XI, que es va anar modificant amb el temps, i el segle XIX va arribar a mitjans del segle XIX, que era una casa de pagès, és aquest tipus d'element medieval, no? Llavors, el 1879 comencen les obres de restauració per donar-li aquell caràcter senyorial que, segons ells, havia perdut la Torre d'en Feu, no? Llavors li donen tot aquest aspecte de castell de conte.
I des de llavors que pràcticament no s'ha tocat i per això ara mateix doncs, l'estat en què està és una mica doncs, deplorable, no podríem dir?
Sí, sí, sí. També des de que ha passat a mans municipals doncs, des de fa 8 anys, 7 anys, no hi ha cap tipus de manteniment, vull dir, es va fer una tanca i tal de ferro, però no, la gent s'endú les tanques, la gent salta, els vàndals entren, han trencat moltes parts del castell, branes, finestres, han pintat amb esprais, pintures, murals. Nosaltres estem en contacte amb la Generalitat i hem denunciat aquests fets diverses vegades, no? Perquè al ser un vecín, doncs, naturalment, la Generalitat ha d'estar al corrent i possiblement doncs, que li faran un toc d'atenció a l'Ajuntament, no?
Quan seria això i, en tot cas, de quina manera? Una mica com es materialitzaria aquest toc d'atenció?
Home, com a propietari, doncs suposo que té unes obligacions, no? O sigui, el propietari, que és l'Ajuntament, per tant, el ser un bé que està que, com un dels millors d'Espanya, li toca doncs, preservar-lo i cuidar i tenir cura, no? Cosa que no està fent. Sí que està aquest projecte, però no hi ha res més. O sigui, no saben quin ús donar-li, no saben què fer amb ell. És trist perquè té molt potencial, però ells no li veuen. Vull dir, és molt car, no tenen por de que el castell també, segons altres tècnics i polítics, no?, que ens hem trobat i ens hem entrevistat amb tots els partits polítics de l'Ajuntament, que això simbolitza doncs, una miqueta l'opressió doncs, de la noblesa respecte a la gent, que és un edifici molt militar, bueno, coses d'aquestes. A vegades són més classistes que els propis classistes, no? Nosaltres, com a Associació Cultural Can Feu, de fa anys que lluitem per preservar-lo i que és un patrimoni de la ciutat i que s'ha de tenir obert per la ciutat i donar-li un ús. O sigui, no pot ser que estigui tancat i que la gent no el conegui.
Exacte, perquè des de l'Associació Cultural Can Feu heu reivindicat moltes vegades no?, aquest manteniment, aquesta restauració completa i íntegra, però també proposeu doncs, que se li donin molts usos. Quins usos? A què us esteu referint?
Home, hem mirat altres castells de la zona o de Catalunya, no?, que és l'indret on vivim, i moltes torres o castells d'aquests són, per exemple, restaurants. Nosaltres pensem que la Torre d'en Feu és un edifici molt gran, té tres plantes amb uns cellers preciosos, molt grans, i que pensem doncs, que si hi ha algun privat o que vulgui fer com un restaurant a la planta baixa, no?, per bodes i eventos i activitats i això, doncs tindria molt espai, seria espectacular. Llavors, la planta noble, fer una casa museu, com és la Casa Batlló, com la Casa Ametller, com altres edificis modernistes de Barcelona, que es pugui visitar, o com la Casa Duran, aquí a casa nostra, no?, que es fan actes institucionals. I, finalment, el pis de les golfes, que és el més diàfan, doncs fer, per exemple, zones d'exposicions, coworking, etc. I el jardí, recuperar-lo, que tenim tot l'estudi, vam fer el llibre fa 3 anys de totes les plantes i arbres que hi havia hagut amb les escales, escultura, etc., d'una hectàrea, i crec que a Sabadell manquen espais verds i que la Torre d'en Feu, els jardins de la Torre d'en Feu, poden ser un lloc espectacular perquè ja ho eren a l'època i poden ser com un laberint d'horta justament a la ciutat. Vull dir, no caldria despassar-nos. Sabadell seria també capital en jardins romàntics si l'Ajuntament ho veiés així, no?
Exacte, aquesta és l'evolució, no?, que han fet doncs molts edificis emblemàtics i també doncs reconeguts com béns d'interès cultural, no?, doncs que al final doncs s'ha aprofitat aquest títol per fer-li un rentat de cara i posar-lo al dia.
Estem molt contents perquè la declaració de Becín la vam aconseguir nosaltres el 2023. Ningú s'ho esperava, vull dir, ningú, nosaltres sí, vull dir, ningú de l'Ajuntament o de la societat sabadellenca, no? A vegades hi ha molta gent dintre de les institucions que es pensen que és un títol que no se'l mereixia, jo crec que sí. Però bueno, estem molt contents, estem orgullosos i això dona un valor. És el 5è Becín que tenim a Sabadell, no tenim res més. Vull dir que per això mateix hem de reivindicar-lo i fer el que fem nosaltres. Fem visites guiades cada primer diumenge de mes, estem fent publicacions de llibres, portem ja 3, farem 5 en total. La lluita doncs amb les administracions per donar-hi un ús, per denunciant el tema del banderisme, tenim molta feina. Vull dir, la nostra entitat doncs està fent una gran feina i estem molt contents de... I també tristos a la vegada perquè estem veient que s'està perdent, no? O sigui, que a vegades... és com estar en una sala molt gran i que ningú t'escolti. Però bueno, estem allà, al peu del canó.
Com ara has comentat, no és l'únic bé d'interès cultural que hi ha aquí a Sabadell. Creus que hi ha un greuge respecte als altres o una mica doncs, que a altres edificis, per exemple, com la caserna, no? Podria ser, se li doni més atenció o hi ha un projecte doncs, més pensat per donar-li un altre ús, una nova vida... i en canvi el castell de Can Feu, la Torre d'en Feu, doncs, està més abandonada o més deixada en l'oblit?
Sí, això és veritat. Jo crec que pel tema de les característiques, no? O sigui, la caserna que tu em deies és un edifici molt més modern, són sales ja que estan més preparades i més fàcils d'adequar a l'ús que se li vulgui fer. L'altre és un castell que era un habitatge o una casa d'estiu, que és molt complicat. Hi ha pintures murals, o sigui, és més recarregat, és més finet. Llavors, l'ús és molt més difícil d'adaptar a la Torre d'en Feu, que a un edifici, per exemple, la caserna, no?, que és del 1909 i això. Però jo crec que, encara i així, jo crec que s'han de conservar les dues coses o més, no? Ja sé que el patrimoni és molt car, però és que jo, el que dic abans, no tenim res més. Vull dir, no... És trist, però bueno, jo crec que tinc l'esperança i tinc 36, potser em queda, potser em moro demà, però jo penso, i m'agradaria, que la ciutadania doncs li donés el valor que té, no?, perquè realment té molt de valor i que és així.
Notes per això, per part de la ciutadania, per part dels veïns, doncs, aquest reconeixement, aquest valor cap a la Torre d'en Feu, o la ciutadania tampoc ho té molt present?
És curiós, això el que em dius és curiós perquè, el que deia abans, no? Nosaltres fem visites guiades cada primer diumenge de mes a les 10, al carrer Colòmbia, que és allà al castell, són exteriors, perquè no es pot entrar a dintre, i duren 4 hores la visita, no? I la gent quan ve allà al punt de trobada a les 10, cada primer diumenge de mes, i els dius, bueno, és una vida exterior, que ja ho saben parlar, no?, que està anunciat allà al Facebook, Instagram, a la xarxa de l'Ajuntament i tal, i dius, no, dura 3 hores i mitja, 4, i es queden pares com dient, aquest edifici té tanta història per allò, i al final vas explicant la història, i arriben les 4 hores i la gent diu, ja s'ha acabat, dic sí, perquè hem d'anar a dinar, però cadascú a casa seva, no? Vull dir que la gent es queda molt, molt, molt parada de tota la història que hi ha, i en canvi no hi ha ningú de l'Ajuntament a cap visita guiada. Cap. Vull dir, la gent que està no, que manen, o sigui, mai, cap polític ha vingut mai a la visita. I ho saben, i fem 12 a l'any, mai ha vingut cap. Aquí ja et demostra com està el tema, vull dir, no cal dir res més.
No cal dir res més i esperar, en tot cas, el primer diumenge de febrer per a aquesta visita guiada. Moltes gràcies, Aleix.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bona tarda, sóc el Santiago Espasa, col·laborador del Connectats des de Badalona, i realment m'agradaria recomanar la cançó de Contra Todos, de Funzo i Baby Loud, perquè és que és una cançó que m'escolto cada dia quan estic al cotxe, quan vaig a treballar. Yeah, wow. Funzo i Baby Loud, pa'lante, yeah. Los locos no
somos nosotros, por favor. Son ellos que viven sin gracia ni color. Ya me olvidé de todo el dolor que guardo del pasado, del miedo y rencor. Y por fin encontré a una loca como yo, a un puto bicho raro, a mi medio limón, a la única humana en este mundo de bots. Terapia retroalimentando. Afuera está el apocalipsis, paso de salir. Larga vida a todos los que sabemos vivir. Paso por tu curro y me dedicas otro vis-a-vis.
Connectats amb Carme Reverte.
El Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat s'ha adherit a la Red Espanyola de Teatros, Circuitos i Festivales de Titularitat Pública, una xarxa que aglutina prop de 200 recintes escènics i circuits d'arts en viu arreu d'Espanya. Connectem amb els estudis del Prat Ràdio per saludar el nostre company Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. Avui sabrem què implica això d'adherir-se a la Red Espanyola de Teatros, Circuitos i Festivales de Titularitat Pública i també li preguntarem sobre el final de temporada d'arts escènics del Teatre L'Artesà i també de la nova temporada que arrenca ara, el 2 de febrer, i que serà fins al mes de maig. Anem a saludar-la perquè ja la tenim per videotrucada, la Cristina Alonso, codirectora del Teatre L'Artesà. Què tal, Cristina? Molt bona tarda.
Molt bona tarda i molt bon principi d'any.
Igualment, abans d'aquestes festes de Nadal coneixíem la notícia sobre aquest adheriment del Teatre L'Artesà a la Red Espanyola de Teatros, Circuitos i Festivales de Titularitat Pública. En què consisteix aquesta xarxa?
Sobretot és una xarxa amb el que ajuda a tindre complicitats dintre del que seria el terreny de les escèniques. És una xarxa, com molt bé explicaves fa un minut en la teva presentació, té una trajectòria de molt de temps i és aglutinadora de més de 200 equipaments més importants de tot l'estat. Al mes de desembre s'organitza sempre una junta d'associats i es voten les noves adhesions i vam fer la nostra candidatura. Sobretot el que crec que és més interessant de saber és que per què ens adherim ara i no ens hem adherit fa uns anys. No? D'alguna manera, el Prat té una singularitat i a part té un eslògan que ens agrada molt a totes, no? Que és el Prat, el meu lloc al món, però també en aquest lloc al món és interessant poder interconnectar-se no senzillament amb l'àrea metropolitana i amb el territori més pròxim, com pot ser Catalunya, sinó també amb la península, no? L'Artesà porta 5 anys de recorregut, com sabem, vam obrir les portes del 2019 i la singularitat de la ciutat és que dintre del que seria la política pública del Departament de Cultura mai hem volgut ser un equipament únic i exclusivament escènic, sinó que la ciutat s'ha conformat i s'ha constituït com un sistema d'arts en viu, amb el que s'aglutina una forma d'entendre la cultura, amb el que és redistribuïda, vinculada i interdependent entre el que serien els centres cívics, la biblioteca, l'escola d'arts en viu, la CAPSA, l'espai d'arts visuals i, com no, nosaltres com a Teatre L'Artesà. Això és una singularitat molt diferent al resta de ciutats de l'estat espanyol i també han estat molt seguint aquest model, no? Un model amb el que és transformador i que va molt vinculat al que seria la Secretaria, la Direcció General de Secretaria de Drets Culturals, que el que planteja és com desenvolupar el Pla de Drets Culturals a partir de mesures específiques. I nosaltres tenim ja força camí com a ciutat adherida a una forma d'entendre que no senzillament és consumir, sinó és practicar, és formar part, és generar ecosistema, és associacionisme, és altres formes de conviure i entendre aquest patrimoni cultural immaterial que ho fa el teatre, que ho fa la cultura, que fa el Ball de Bastons, no? I que fa l'Escola d'Art amb diferents situacions de participació.
O sigui que, per les teves paraules, la idea ja sobrevolava, no? Podríem dir, aquest, fer aquest pas, però heu esperat, no, doncs, aquest temps, no? Per adquirir aquest múscul, no? A l'hora d'adherir-vos.
Totalment d'acord. O sigui, pensa que un equipament nou, o sigui, tot i que l'artesà és un espai físic superemblemàtic i que té una història, un passat i un patrimoni propi que està dintre de totes les cases dels ciutadans del Prat, tenim una realitat molt concreta, no? Que és com amb això que diem de ser un sistema de ciutat i, per tant, com t'incorpores dintre dels diferents equipaments de la ciutat, hem volgut treballar inicialment per tot aquest ecosistema, treballar a casa, no? Aquest eslògan que ens han anat acompanyant del Prat, un lloc al món, primer d'alguna forma és escombrar a casa, tindre d'alguna forma els ciments clars, acompensar-nos dintre de tot el que és constituir un ecosistema de 7 equipaments públics que estan oberts a tothom, no? I que, per tant, poder-nos conèixer en profunditat, poder començar a tindre les idees no clares, sinó perquè en el paper tot d'alguna forma és més fàcil sostenir-se, però quan un equipament es posa en pràctica i en marxa, doncs necessita sobretot mirar-se als ulls i tindre el temps per escoltar el més pròxim. També recordem que encara que se'ns va oblidant, hem passat per un Covid i per tant han sigut 2 anys de diferent manera de poder-nos trobar i, per tant, això ens ha anat modificant molt les dinàmiques pròpies de treball, però sí que teníem, sí que, com dius, ho teníem sobrevolant, no? Però no teníem la pressa perquè, sobretot, el que volíem era que l'artesà se sentís com un equipament de ciutat, com un equipament pels pretencs i pretenques.
L'adhesió a aquesta xarxa també pot ajudar a portar aquí al Prat, segons quins espectacles, potser d'un cert renom?
Per sort, la mirada que hem tingut fins ara és que ho hem pogut fer sols, no? i que aquesta programació que hem tingut rica al llarg d'aquests 5 anys, hem tingut noms molt de cartellera, en tots els sentits, no? Amb la cartellera que seria noms significatius i que són més coneguts i apostes molt fortes i molt clarament pensades pel moment i per la pertinença que pensem que sobretot les arts escèniques és el que ens ajuden és a pensar, no? És obvi que juntar-nos amb una xarxa i juntar-nos amb una red com la red de teatres i auditoris d'Espanya, vale? Permetrà sobretot algunes possibles aliances, no? Però no és el nostre gran objectiu tindre o juntar-nos, no? D'alguna manera per tindre un circuit, perquè el circuit el pots fer d'una forma, ja l'hem estat fent d'una forma informal, tenim relacions molt fortes amb el Festival d'Otoño de Madrid o amb el Centre Nacional Dramàtic o festivals de renom com el FIT de Càdiz, no? I ja tenim altres formes de relacionar-nos entre la Mutant, el Festival Falla i el Teatre Falla de Càdiz i nosaltres, no? Sinó té més a veure sobretot amb com reflexionem junts i com plantegem que hi ha una corresponsabilitat molt forta sobre com dirigir un teatre ara en aquests moments, no?
Parlem, ja que parlem de, també d'espectacles, ens trobem a les acaballes d'aquesta temporada d'arts escèniques d'octubre a gener. Hem pogut veure José Sacristán, Victoria Luengo, també el còmic recentment Ignatius Ferrari, entre d'altres. Quin balanç feu de com ha anat?
Mira, la ciutat, per sort, sent que ens acompanya i que nosaltres l'acompanyem. I dic que sent aquest doble acompanyament perquè la resposta amb tot el que seria el pati de butaques, en tot el que seria la temporada, és espectacular. Amb unes dades que no vull arriscar perquè puc dir una numerologia no exacta, però estaríem parlant de sempre per un aforament per sobre de quasi bé el 90%, no? Vull dir que estem sempre amb un cartell, no?, de sold out. Això significa que estem fent un diàleg mutu, no? És a dir, que ens estem, nosaltres estem aprenent constantment a mirar la ciutat i el que demana, i la ciutat aprèn i està d'una manera constant mirant-nos, no? I això és molt bonic.
Parlem del servei de canguratge artístic. En què consisteix això i si és molt habitual veure-ho en altres teatres?
Mira, el servei de canguratge, sobretot, és una política d'igualtat amb el que i d'alguna manera de conciliació familiar, amb el que sobretot hi ha una generació que podríem dir entre edats entre 35 i 45 anys que tenim fills, no?, amb edats tempranes, no?, i que per tant ens costa molt poder tindre el nostre propi espai de lleure, d'oci i de cultura, no? Per tant, aquesta és un programa que ve de la mà de l'àrea de feminisme i d'igualtat de gènere, no?, amb el qual ens van fer aquesta proposta. És una proposta que no és pionera, que ja va tindre el seu recorregut fa uns anys, però que es va anar desdibuixant i ara torna a estar present, no a tots els teatres, però sí que, podríem dir que s'ha anat generant una petita gota malaia, no?, de projectes amb el que han anat seguint aquesta idea de generar un espai de canguratge. L'espai de canguratge el que fa i permet és que tu, mentre estiguis gaudint dintre del que seria la funció, mitja horeta abans i mitja i un quart d'hora després, el teu fill o filla pot estar dintre del propi teatre, a la sala petita, a dalt, no?, mentre tu estàs a baix. Nosaltres tenim un control de saber amb quina fila i amb quina butaca estàs, si el teu fill o filla forma part del canguratge, per si hi ha algun element que de cop i volta demanés la teva presència. Això dona una tranquil·litat i una seguretat per part del servei, no? I a la vegada saps que mentre tu estàs gaudint, el teu fill està gaudint també des de la seva franja d'edat amb un dispositiu d'instal·lació acompanyat per tota una sèrie de monitors que el que fan és acompanyar aquesta vivència, encara que és un plantejament autogestionat i que, per tant, els infants el que fan és un joc i una experiència artística al llarg del temps que dura la funció, no? Uh-huh. És un servei gratuït amb el qual, quan tu compres la teva entrada, el pots demanar la teva tiquet pel canguratge, i la franja d'edat és entre els 5 anys fins als 12, d'acord? ¿Vale?
Comentaves també, ara acaba aquesta temporada, arrencarà a partir del 2 de febrer la temporada que anirà des del mes de febrer al mes de maig. Què ens depararà en aquest acte de presentació que fareu? També no sé si ens pots fer res, 5 cèntims del que podrem veure.
Mira, en aquests moments el que tenim és a la pàgina web està d'alguna forma totes les píndoles del que preferim a la presentació de temporada. La nostra presentació de temporada és el diumenge dia 2 a les 6 de la tarda, el 2 de febrer a les 6 de la tarda, i ja anem fent alguna petita píndola per totes aquelles persones que venen a la presentació de temporada i a conèixer de la nostra mà una miqueta amb un diàleg que fem escènic entre el César Conte i jo com a codirectors, explicar a què, ajudar a donar pistes de què diu cada una de les propostes, no? Per tant, convidem a tothom que, per una banda, revisi la pàgina web, que està tot penjat en aquests moments, que no es pot accedir a compra, però sí que pots començar a fer-te una petita ullada, i sempre vindre a la presentació de temporada ajuda a acabar de decidir, o que després fins i tot fem petits diàlegs més individualitzats o més de pregunta, de dir, escolta, aquesta proposta tu creus que m'agradarà, i d'alguna forma ajudem a fer itineraris particulars, no? En aquesta presentació del 2 de febrer sí que diem que hi haurà una sorpresa, tindrem una proposta de dansa que ens acompanyarà a fer un itinerari per diferents espais del teatre per acabar el pati de butaca, i ens farà una petita interpretació d'uns 20 minuts que acabarà fent d'alguna forma la guindilla per acabar d'entendre i jugar amb una presentació de temporada que cada vegada més crida més persones, hi ha més afluència, i que això també ajuda a aquell dia que obrim la venda d'entrades tothom estigui més informat.
Doncs prenem nota d'aquest dia de presentació, d'aquest 2 de febrer. Cristina Alonso, codirectora del Teatre L'Artesà, moltes gràcies i molt bona tarda.
Aquesta bona notícia que ens arriba des del Prat, punt final, aquest Connectats de dijous. Gràcies a tots per la companyia. Demà tornarem, serà per tancar una setmana més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.